Tal com som.
En el programa del passat dijous, el dia abans del Tal com som clàssic dels divendres, que compartíem amb la consellera d'Educació Marta Cid, parlàvem del món de l'òpera i de les veus més significades de l'art líric a Catalunya. Personatges de projecció internacional i que en alguns casos, més que en altres, estan envoltats d'una aura de divisme que els allunya de la resta de mortals. Personatges, no sé, per exemple, com Montserrat Caballé o Josep Carrella, carreres grans estrelles del món de l'òpera, que en el coneixement a fons de les seves vides es mostren com personatges doncs, vulnerables, senzilles, i sensibles i sovint aclaparats per la dimensió de la seva mateixa professió. Dels divos, de l'òpera, d'aquest món que sovint es presenta distant del gran públic, en parlàvem amb el periodista Marcel Gorgori, que intentava aproximar-nos al factor humà, diríem, del bel canto.
Com afecta una persona que faci 40 anys que a tot arreu on vagi, siguin teatres d'òpera o siguin reunions d'escala de veïns, o sigui el cine, o siguin hotels, o siguin entrevistes, o siguin diaris, allà on sigui, t'elogiïn i et cedeixin al seient, i et diguin que ets fantàstica, i a tot arreu, i que enlloc et diguin mentida, perquè realment com a artista Montserrat Caballé és extraordinària, fora de sèrie. Uh-huh. Clar, això jo no puc imaginar com afecta una persona durant 40 anys t'ho estiguin dient constantment, però necessàriament deu afectar. Aleshores, clar, de vegades em diuen, és diva Montserrat Caballé? Home, sí, esclar que ho és diva. És que si t'hi treus de diva, el que té de Torre Castanyes, de Capriciosa, de fer la punyeta a la gent, i li poses aquesta cosa d'una seguretat en ella mateixa molt gran, que et dona el fet d'això, no? De portar tant de temps sabent que ets elogiada i punt de referència per mig món, no?
Realitats que conformen el nostre paisatge social i que ens diuen també tal com som. Avui volem aprofundir en el pensament, en la capacitat per tenir criteri propi, fonamentat en base a les fonts d'informació que tots plegats consumim. Existeixen líders d'opinió? Són creïbles els grans generadors de pensament col·lectiu? Vivim en una societat ben formada, amb criteri? O en canvi ens deixem arrossegar per allò que consumim majoritàriament pels mitjans, en mans d'una minoria i construïm les nostres o els nostres referents en base a aquestes informacions que seguim per afinitats o simplement doncs, per costums. Vivim en una societat on el pensament tendeix a la visió simplista i única de la realitat o, en canvi, disposem de tots els elements per conformar-nos un pensament propi i, per tant, discutible.
Jordi Sacristán.
La complexitat del món on vivim ha generat com a efecte l'extensió del pensament únic o com a molt dual. Estem sotmesos a pressions subtils però massives que ens condicionen per ser tal com som.
Tal com som, amb Jordi Sacristán.
Ivan López, Judit Porta i Jordi Sacristán ens fixem en els detalls per aportar suggeriments col·lectius per intentar saber tal com som. Pels qui pensen que la vida, els colors són múltiples i les opinions diverses, pels qui es situen en la insubmissió contra el pensament únic. Pensa que estem sotmesos majoritàriament a una pressió important, molt massiva, de vegades no molt clara, no molt perceptible, d'allò que es pot qualificar com a pensament únic? Estem sotmesos al pensament únic?
Em sembla que en bona part sí, a través de mitjans de comunicació, després potser en podem parlar d'una manera més concreta, però jo diria que potser l'extrem del pensament únic és la manca de pensament, que és únic, ja, és el que queda. Perquè, bàsicament, avancem cada dia més a través d'eslògans, a través de coses de frases fetes, a través de judicis que se'ns proposen i tal, sense que al darrere hi hagi pensament. Són eslògans i són pancartes, però no vol dir que siguin reflexionades. Uh-huh. I aquest és l'últim, el subproducte final, l'últim residu de la manca de pensament, que al final ja només fem expressions sense saber què hi ha al darrere.
Donem un parell d'exemples extrets, per exemple, de la quotidianitat que ens situïn en aquest estadi del pensament únic.
Doncs exemples de la vida quotidiana. Miri, quan, per exemple, la majoria Mira, deixa'm que n'hi posi un que acabo de sentir, que acabo de sentir del senyor Mariano Rajoy tot venint cap aquí, que comentant les eleccions basques ha dit en estos momentos los asesinos están representados en el Parlamento Vasco. Això són paraules textuals seves. Això molta gent ho agafarà i s'ho creurà, sense pensionar-ho. L'altre no ho reflexiona gens ni mica, perquè és una mentida tremenda i una ofensa a la democràcia, perquè en principi els parlamentaris no representen ni assassins ni assassins, sinó ciutadans que els han votat. És a dir, si després això va a favor de no sé qui tal, però a qui representen aquelles persones són... Imagina's que algú li hagués dit al senyor Rajoy en estos momentos hi ha la senyora San Gil que representa la dictadura franquista en el Parlament Basc. Segurament que s'ofendria i s'ofendria amb tota la roda del món, tot i que no excloc que no la representi jo. Però, home, ella representa els seus votants. És a dir, no hi ha pensament al darrere d'això. El que hi ha, és a dir, per part del que ha fet, sí, en aquest cas, pensament i maliciós. Però el que hi ha és eslògan. I un eslògan, com que es va repetint, i es anirà repetint, i es anirà repetint, al final molts ciutadans diran, escolti, aquests són assassins que representen no sé què.
I això és a dir, va impregnant, no? Va impregnant.
I coses tontes, entorn, per exemple, bueno, tontes, de molta transcendència. Per exemple, molts dels eslògans que fem servir contra la immigració, per exemple, no? La idea que la immigració treu llocs de treball, per exemple. Cosa que és mentida, perquè no els treu. O la idea que els mestres o que tots els polítics són uns pocavergonyes. Tot això són purs eslògans, Al darrere no hi ha ni demostració, ni reflexió, ni res. Però són eslògans que van entrant i que finalment la gent simplement repeteix.
Quins són els perills de l'extensió massiva del pensament únic?
Doncs miri, em sembla que... una cosa que és importantíssima, que és extremament important i que alguns ens havíem cregut quan al segle XVIII Kant i alguns dels grans pensadors deien doncs, que començàvem una època il·lustrada, no? La il·lustració. I que la il·lustració havia de servir, com deien ells textualment, perquè sortíssim de la minoria d'edat en què autoculpablement estàvem ficats. És a dir, la persona il·lustrada, que no vol dir la persona que sap moltes coses, sinó la persona que en pensa unes quantes, que té criteri propi, que se sent subjecte d'alguna cosa, que té opinió, per tant. Aquesta persona surt de la minoria d'edat. Nosaltres ens havíem pensat al llarg de la història que si això es produïa al segle XVIII, home, que al segle XXI ja hauríem avançat bastant. No és ben clar. Cada dia em sembla menys clar que avancem en la ciutadania emancipada. Em sembla que avui es dona per primera vegada a la història, la possibilitat de ser súbdit content. Súbdit content. Fins ara un súbdit estava clar que no estava content, perquè era maltractat, era trepitjat, li clavaven coses per dir-ho així, menjava malament, tal. Ara el súbdit té segona residència, té llibertat sexual, pot veure internet, pot fer el que vulgui. I diu, oh, escolti, ser súbdit tampoc és tan dolent. Diu, vostè pensa? Diu, no, però tampoc em fa falta. Escolti, estic contentet, vaig bé jo.
Tal com som. Les preguntes de la vida per sortir de dubtes.
La societat canvia fruit de la realitat que la va modelant i la va construint. Sovint són processos lents, sobretot d'adaptació, en la reformulació de comportaments i formes de vida sedimentades al llarg de dècades, diríem, d'un mateix fer. I sovint sembla que ens hem fet resistents als canvis, que en un món on tot s'ha accelerat, la nostra capacitat per adaptar-nos als nous temps i a les noves formes de vida resulten extremadament difícils. I té alguna cosa a veure l'extensió global del pensament únic, aquell que pretén o aspira que tots pensem d'una forma similar, que tots ens expressem en els mateixos sentiments, aquell que vol ser vàlid per tothom i que respon a uns patrons determinats, matisats tan sols amb petits detalls anotats a peu de pàgina i en lletra minúscula. Curiosament, cada cop són més els ciutadans formats i preparats, cada cop amb un volum més gran d'informació i cada cop més documentats, però també, cada vegada, més condicionats per una simplificació de la realitat que acaba per situar-nos en el blanc o en el negre i que anula o minimitza els efectes de la mixtura, de la confrontació del pensament divers el majoritari. Impressions que volem convertir avui al Tal com som amb el filòsof Josep Maria Terricabres, observador del pensament a la vida pública i autor del recull d'articles publicats en forma de llibre Qüestió de criteri.